Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Eleccions al Parlament de Catalunya.
Bona nit, us parlem novament el Joan Trias i l'Ignasi Miranda. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so. Segons l'enquesta de GAT3 que ha fet publicar La Vanguardia a partir de les 8 del vespre, Ciutadans seria en aquestes eleccions la força més votada amb un marge entre 34 i 37 escons al Parlament. En segon lloc hi quedaria Esquerra entre 34 i 36. En tercera posició, Junts per Catalunya, entre 28 i 29, la llista de Puigdemont. El PSC entre 18 i 20 diputats. Catalunya en Comú entre 7 i 8. La CUP entre 5 i 6. I en últim lloc, el PP entre 3 i 5 diputats. Tenint en compte que el mínim per a tenir grup parlamentari, tenint en compte que és de 5 diputats, podria quedar sense grup el PP. Per percentatge, Ciutadans 26%, Esquerra 22,5%, Junts per Catalunya 19%, el 7% a Catalunya en Comú, la CUP 5% i 4,5% al PP. Però, atenció, perquè ja tenim des de fa uns minuts els primers resultats oficials de l'escrutini. Això sí, amb un percentatge de vot escrutat molt baix, l'1,77%. Podem repassar com quedarien els diputats? Joan Trias, bona nit novament.
Doncs mira, Ignasi, molt bona nit. Junts per Catalunya, amb aquest escrutini, tindria 44 diputats. Esquerra Republicana de Catalunya, 33 diputats. Ciutadans, 27 diputats. El Partit Socialista de Catalunya comptaria amb 15. La CUP Crida Constituent amb 7 diputats. Catalunya en Comú Podem amb 6. I el Partit Popular amb 3 diputats.
És una projecció que segurament serà molt diferent al resultat final, més diferent segurament que la mateixa enquesta, però en tot cas això ho sabrem d'aquí a uns instants. Ha estat una jornada electoral desenvolupada, segons les dades que tenim ara en general, amb normalitat, amb algunes incidències, però que no han estat més ni més greus que en altres convocatòries de cita amb les urnes, i els caps de llista i alguns dirigents de partits polítics han votat en uns casos al matí i en altres al migdia. Repassem, si et sembla, Joan, el que han dit en el moment de votar els principals dirigents dels partits parlamentaris que s'han presentat a aquestes eleccions.
Doncs efectivament, Ignasi, Jordi Turull, qui està a la llista de Junts per Catalunya, ha votat a Parets del Vallès i ha recordat els que no han pogut votar en aquesta jornada electoral.
Molt content de poder-ho fer sense l'atenció de si hi ha garrotades o no hi ha garrotades per part de l'Estat. I, home, trist també perquè hi ha gent que avui no podrà fer. Bé perquè està fora de Catalunya, bé perquè està a la presó.
Per la seva part, Marta Rovira, número 2 a la candidatura d'Esquerra Republicana a Barcelona, ha apel·lat a la participació i a la democràcia i ha recordat el passat 1 d'octubre, i Oriol Junqueras ho ha fet així.
Bé, esperant que avui la democràcia pugui tornar a guanyar, com va guanyar el dia 1 d'octubre, esperant que avui hi hagi una participació molt elevada i que, sobretot, puguem exercir els nostres drets democràtics, tenint present que en aquesta campanya electoral avui encara hi ha gent que no els ha pogut exercir. I ho fem amb esperança, ho fem amb il·lusió, ho fem amb esperança, i avui més que mai també ho fem per l'Oriol Junqueras, que és qui s'ha vist més privat d'aquests drets democràtics.
Per cert, que Oriol Junqueras, segons hem sabut també ara fa una estona, pot seguir, està seguint la nit electoral des de la presó d'Estremera, amb una televisió comprada a l'economat del mateix centre penitenciari, a la cel·la que comparteix amb Joaquim Forn, l'altre conseller destituït que és amb ell privat de llibertat. Doncs una anècdota, però molt important, que un cap de llista que no pot seguir amb normalitat l'escrutini ho pugui fer des de la presó.
De fet, Ignasi, sí que cal recordar que Oriol Junqueras sí que va poder votar aquest passat dimarts des de la presó d'Estremera i ho va fer per correu. Seguim amb els caps de llista, recordant aquesta jornada electoral, i ho fem amb Miquel Iceta, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ha fet una crida a la participació i a una jornada electoral normal que faciliti un canvi de rumb.
Catalunya l'aixecarem entre tots, ho farem a partir de demà, però perquè això sigui possible necessitem que avui tothom vagi a votar, tothom pensi que és el millor, pensant no només en el dia d'avui, sinó en el dia de demà i els que vindran. El que desitjo és que la jornada es desenvolupi absolutament normal, amb molta més participació que mai, per junts fer Catalunya, perquè tots som Catalunya, Catalunya som tots, i val la pena avui refermar-ho expressant lliurement el nostre vot.
Continuem amb més caps de llista. Ho fem per la seva part amb Carles Riera, cap de la llista de la CUP de Crida Constituent, qui ha remarcat l'excepcionalitat d'aquestes eleccions en el marc, segons el candidat, del cop d'estat del 155.
Bé, aquestes són unes eleccions absolutament excepcionals. Són excepcionals, primer, perquè s'han convocat en el marc d'un cop d'estat, el cop d'estat del 155, amb una dissolució il·legítima d'un Parlament, d'un govern, amb presos polítics, amb una part del govern a l'exili, amb una altra part del govern a la presó, amb una presència excepcional de cossos de seguretat, amb les institucions catalanes suspeses. Per tant, són excepcionals en el context d'aquest cop d'estat.
Xavier Domènech, per la seva part, cap de llista de Catalunya en Comú Podem, ha parlat d'una situació política difícil, però esperant trobar solucions un dia com avui.
Esperem una participació massiva per superar una situació difícil com a país, una situació difícil, pensem el que pensem, anhelem el que anhelem, i superar-la més enllà dels blocs i superar-la més enllà del que hem viscut, però superar-la sobretot en positiu.
Per últim, abans de l'últim, una de les últimes candidates a votar ha sigut Inés Arrimadas, candidata per la llista de Ciutadans. Després d'anar a votar, ha destacat el respecte i s'està a l'espera d'una gran participació.
Que pot passar qualsevol cosa, nosaltres estem esperançats, però evidentment s'ha de respectar el que vulgui la gent. Animo a tothom a anar a votar, crec que és un dia històric, que tothom entengui que és un dia que recordarem tota la vida probablement i que ningú es quedi a casa, que tothom pugui trobar un foradet per anar a votar.
Ara sí, per últim, destaquem el que ha dit avui Xavier García Albiol després d'anar a votar. El líder del Partit Popular de Catalunya ha parlat de respecte al resultat depenent de com es voti.
Yo les tengo que decir a los independentistas que depende si lo vamos a respetar o no. Como ellos están acostumbrados a cuando van a votar en las votaciones que organizan, votan 3 y 4 veces los mismos electores, eso no lo aceptaríamos. Pero si las elecciones se celebran con normalidad, pues es evidente que vamos a respetar el resultado.
El 21 de desembre s'ha desenvolupat amb cues als col·legis electorals i sense cap incidència remarcable, segons ha dit el tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigcerver.
Doncs exacte, Inés, i entre les 9 del matí i les 8 del vespre estaran oberts els col·legis electorals. De fet, ja han estat oberts tot el dia en aquests comicis atípics i més decisius que mai. 5.554.000 catalans estan cridats i han estat cridats a les urnes per triar els 135 diputats de la 12a legislatura del Parlament de Catalunya. Unes eleccions que han de servir també per avalar el procés d'independència o bé l'aplicació de l'article 155. Són uns comicis totalment atípics, començant perquè els ha convocat el govern espanyol i no el de la Generalitat, com ho fa normalment, i també perquè per primera vegada alguns candidats són a la presó o a l'estranger. La tònica general ha estat la gran afluència de votants als col·legis electorals.
Tenim ja dades de l'escrutini oficial que pugen al 2,25%. És encara molt aviat, insistim, no és cap projecció que s'hagi de semblar necessàriament a la definitiva. Junts per Catalunya, 43 diputats, n'ha baixat un, Esquerra, 33, Ciutadans, 27, el PSC, 16, la CUP, 7, parlem sempre de diputats, d'escons, Catalunya en Comú Podem, 6, i el PP, 3 diputats. En aquests moments tenim aquest percentatge del 2,25% de vot escrutat. En canvi, l'enquesta de GAT3 per a La Vanguardia dona la victòria a Ciutadans amb percentatge de vots, 26,5%, i entre 34 i 37 diputats, i Esquerra queda per sota, amb el 22,5%, perdó, el percentatge de Ciutadans és 26%, exacte, 22,5% per Esquerra Republicana, i una franja que podria estar entre els 34 i els 36, per tant, gairebé un empat tècnic, o més que tècnic, el que tindrien, segons aquesta enquesta, Ciutadans i Esquerra Republicana. En canvi, la suma d'Esquerra, Junts per Catalunya, amb 28 o 29, i la CUP, amb entre 5 i 6, en la seva franja màxima, superaria la majoria absoluta mínima de 68 escons, però podria quedar un diputat per sota. Això és el que tenim fins ara. Quan ens queda un minut per acabar aquest informatiu, potser cal recordar que entre les incidències que hi ha en el recompte de vots, i algunes venen donades perquè de vegades no quadren el nombre de vots emesos i el nombre de paperetes que es treuen dels sobres.
Exacte, Ignasi, i aquí entra el paper de l'apoderat o l'interventor, qui s'encarrega d'esbrinar si quadren o no aquests vots, i no es mou ningú de la taula fins que quadren.
i acaben quadrant normalment, perquè les eleccions no passen, almenys les que hem tingut en aquests 40 anys a Catalunya i a Espanya, no passen a la història per incidències grans d'aquest tipus.
Són així de democràtiques, Ignasi.
Doncs molt bé. Recordem que es considera vot nul aquell emès en un sobre o papereta diferent a l'oficial, emès sense papereta o sense sobre, o aquell sobre que contingui més d'una papereta de diferents candidatures. Atenció, perquè quan són de la mateixa candidatura sí que són vàlids, tot i que evidentment només se'n comptabilitza un, perquè si no molts podríem ficar tantes paperetes com vulguessin. Gràcies, Joan. Seguim amb més notícies a les 10. Això és Ràdio Estel. Us deixem ara amb el Bàsquet al dia.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Envia les teves propostes a paginesquemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit. Semblava que el Barcelona s'havia tocat fons amb la darrera derrota a casa contra l'Herbalife Gran Canaria, però està clar, molt clar, que encara no. Desconec com de profiners pot ser o pot arribar a ser el forat en el que l'equip de Xito Alonso ha entrat de ple, ha entrat de cap, però de moment no sembla que en pugui sortir en un breu espai de temps. Ahir a casa al Palau, el Barcelona tornava a decebre, tornava a perdre un partit d'Eurolliga caient davant de l'Unicaja de Màlaga per 83 a 90. La igualtat va ser la constant del partit, fins que, a l'hora de la veritat, ha entrat al darrer quart, les cames, els braços i els caps dels jugadors blaugranes van fer figa. La pressió va passar a factura una vegada més i l'Unicaja de Joan Plaza no va desaprofitar. Xito Alonso assegura que no és just.
No es justo para el esfuerzo que han hecho los jugadores, pero sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es ganar, y de momento hemos mejorado en cosas, pero hemos estado en los últimos 4 o 5 minutos, han jugado mejor que nosotros.
Doncs després una nova ensopegada, després una nova derrota, la 13a de la temporada en les 25. En els 25 partits disputats entre Lliga i Eurolliga, el Barcelona segueix sense saber a què juga, què vol, i cada vegada està més perdut. Fa pocs dies m'explicaven que Xito Alonso no corria perill, avui ja no ho tinc tan clar. El club, Nacho Rodríguez, ha de començar a prendre decisions ja. L'afició, farta de tot plegat, així ho va reclamar i ho va exigir ahir després del partit amb una sonora esbroncada i mocadurada. I com us podeu imaginar, avui dia de reunions a Can Barça per intentar trobar una sortida a aquesta crisi esportiva. I a tot això, Demà divendres espera el Baskonia. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui dijous amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una gravació del bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs avui dijous es comença a disputar la 14a jornada de l'Eurolliga i demà el West Arena al Barça l'està veient la dinàmica que porta i el moment que viu el Baskonia de Pedro Martínez, el més normal seria que tornés a Barcelona l'equip de Citolons amb la cua entre cames. Un Barça desconegut, un Barça que no té res a veure amb el de l'inici del curs, que ahir es complicava encara més la vida a l'Eurolliga, sumant la 9a derrota en 13 partits. Quarta derrota a casa, davant Salgiris, Efes, Fenerbahçe i ahir Unicaja. Si la temporada passada el Barça de Barzocas es va convertir en un rival feble, un rival dèbil, a ulls dels contrincants, l'actual Barça de Sito Alonso ho està empitjorant encara més. El tècnic madrileny ahir, en roda de premsa, malgrat la derrota, una més, assegurava que l'equip havia donat una passa endavant respecte a les derrotes contra Madrid i Gran Canaria.
Bueno, yo tengo la sensación de que el partido es muy diferente a los dos que hemos jugado anteriormente. Obviamente la derrota no nos sirve absolutamente para nada, pero creo que el partido del Real Madrid y Gran Canaria, la sensación que tenía a nivel grupal no es la que he visto hoy. Creo que el equipo durante muchos minutos, sobre todo en situaciones ofensivas, ha compartido y ha jugado mucho mejor la pelota, ha tenido mucho mejor ritmo de partido. Creo que el inicio de Unicaja ha sido con muchísimo acierto, bien buscado, pero con muchísimo acierto. Y quizás nosotros sí que hemos mantenido el partido por nuestro nivel ofensivo también. Pero creo que ha habido tres momentos fundamentales. Y en la última ventaja que hemos cogido, 61-56, en la que parecía que teníamos una opción de irnos a 7 u 8 puntos. Y inmediatamente en 25 o 30 segundos, en dos acciones rápidas, ellos han vuelto a dar la vuelta, o sea, a recuperar la situación del marcador. Y ha sido difícil para nosotros otra vez, sobre todo cuando han metido dos triples seguidos y se han ido 6 puntos otra vez. Es una losa bastante grande que parece que sea más importante de lo que verdaderamente es. Faltan todavía 4 o 5 minutos, 6 puntos no es nada, pero en este momento se nos hace verdaderamente grande, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Cuando tenemos una desventaja pequeña, que no parezca mucho más de lo que es. En cuanto a los últimos, bueno, quizás quizá cambiaría los últimos 40 segundos, ¿no? Que yo sé si por desfondamiento, pues hemos permitido esa última canasta, que yo creo que no es justo para el esfuerzo que han hecho los jugadores, pero sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es ganar, y de momento hemos mejorado en cosas, pero hemos estado en los últimos 4 o 5 minutos, han jugado mejor que nosotros.
I l'únic que pot solucionar aquest problema, aquesta dinàmica, òbviament, és el fet de tornar a guanyar, i per fer-ho s'han d'aprofitar les avantatges en el marcador, ser durs mentalment en els moments complicats i aplicar-se en defensa.
Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar, ¿no? Yo creo que tenemos que estar preparados para que ese bloqueo mental no sea como tú dices y podamos sacar beneficio de las situaciones que generamos durante el partido, ¿no? Obviamente, yo creo que un bloqueo mental no es que el rival meta tantas canastas de uno contra uno, ¿no? Yo creo que el uno contra uno hoy ha sido vital, y otras veces tenemos unos problemas en situaciones de 2x2, 3x3, pero uno contra uno y las situaciones de balance defensivo hoy nos han generado demasiadas ventajas para lo que habitualmente nos generan en uno contra uno y balance defensivo, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo lo que tiene que hacer el equipo es, cuando tiene esas pequeñas ventajas, que le parezcan más grandes y saber conservarlas, sobre todo buscando mucho mejor las opciones cuando tenemos una ventaja, y cuando tenemos una desventaja buscar mucho más el apoyo grupal que el desfacimiento total, ¿no? Que parece que todo no se puede remontar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, porque no tenemos tiempo, porque en 48 horas tenemos que jugar otro partido fuera de casa.
Un Barça que diu Sito combina un problema mental amb tàctic.
Siempre hay una mezcla de las dos cosas. Sería para mí fácil decir que es un tema psicológico cuando todavía no he hecho un análisis total de que sí puede ser en algún momento táctico, ¿no? Pero sí que es verdad que la situación, por ejemplo, que ellos han jugado de 5 pequeños, nosotros hemos tenido más problemas a nivel de defensa, pero hemos intentado mantener la situación de Kevin, pero quizás no le hemos encontrado como teníamos que encontrarle cuando queríamos competir con ellos sin defendernos, ¿eh? Lo más sencillo hubiera sido cambiarle y jugar con 5 pequeños también, pero con Kevin en pista, pues mi idea era tenerle para que supiera el equipo que tenía que generar una ventaja con él, ¿no? Y no ha sido así, hemos salido no favorecidos en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que tenemos que mejorar, porque el partido de Euroliga o ningún partido
que juegues contra rivales de entidad o con ningún equipo de los que estamos jugando en Endesa y en Euroliga, te va a facilitar las cosas, y más ahora cuando saben que estás en un mal momento, ¿no? O sea, que eso hemos de mejorarlo rápidamente.
Un Xavi Alonso que també explica per on passa la solució per intentar capgirar aquesta dinàmica de derrotes.
El balance defensivo es una de las cosas que más concentración necesita, sobre todo cuando nosotros somos un equipo que perdemos pocos balones, porque hemos perdido 8 balones, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa a mejorar del equipo, ¿no? Mantener, por supuesto, la fluidez que hemos mantenido en algunos momentos jugando, moviendo la pelota bien, jugando como equipo, buscando opciones diferentes cada vez, ¿no? Y sobre todo recuperar a los jugadores que tienen un pelín más bajo su nivel, ¿no? Porque los jugadores pueden pasar por rachas y hemos de intentar recuperarlos para que nos ayuden.
I un altre mal de cap del Barça, producte de la dinàmica de derrotes, també es feia evident ahir en el partit, en l'ensopegada a casa davant de l'Unicaja de Màlaga en partit d'Euroliga. 9 de 17 en tirs lliures.
Somos uno de los peores equipos de porcentaje de tiros libres en este momento, y eso es una cosa que en este momento pues pesa más, ¿no? Cuando tienes una dinámica positiva o estás en racha, en cara de acierto, otras cosas, pues quizá no le des tanta importancia, la tiene, pero para mí no es los minutos finales, para mí los minutos que te dejan irte más en el marcador o que en un momento determinado te hacen estar cerca y no te obligan a hacer una buena defensa la siguiente porque te estás jugando al no haber aprovechado esos tiros libres, ¿no? Entonces creo que es un punto, como tú dices, muy importante, pero no solo en los últimos minutos, a lo largo y el transcurso del partido creo que son vitales.
Doncs les reflexions de Xavi Alonso després de l'ensopegada de la derrota, nova derrota, una més del Barça aquesta temporada, en aquest inici de curs, inici que ja va passant, perquè ja estem passant els dos mesos de competició, i la d'ahir doncs torna a deixar ben clar doncs que és un any complicat, novament un any complicat el que espera l'afició blaugrana dins del Palau Blaugrana. Per cert, de la roda de premsa d'ahir de Xavi Alonso, l'única jugada que ahir el tècnic va recriminar els seus jugadors va ser la darrera acció de Ray McCollum anant sol cap a Cistella.
Solo hay una jugada que no es justificable, que es la última canasta de McCollum. Yo creo que eso no se puede permitir, ¿no? Que es cuando la gente, pues, ha dicho, bueno, ¿qué pasa? Que luchar hasta el final aquí, ¿no? Y entonces yo creo que el equipo ha estado respaldado en todo momento, principalmente porque yo creo que ha jugado un baloncesto donde la gente ha visto que no había descansos, había esfuerzos, pero la última jugada de McCollum, si vuelve a ocurrir, saldré yo a taponarle. Es decir, saldré yo y me echarán, no estoy hablando en broma, ¿eh? Estoy hablando en serio. Eso es, para mí es injustificable. Da igual que estés cansado. Antes hay que hacer una falta antideportiva, ir tres a por él, pero no puede meter la última canasta solo cuando está todo el partido trabajando para poder ganar y no lo has conseguido.
Doncs les paraules d'un Xavi Alonso, que ahir per primera vegada en el que portem de temporada es va decidir a posar en pràctica un canvi de rols. Bezenkov tornava a jugar moltes setmanes després, mesos, fins i tot dos mesos després, i de fet s'emportava l'ovació del respectable. Presey es quedava fora de la convocatòria i Navarro i Tomic es van quedar asseguts a la banqueta sense jugar. Proves que realitzava ahir Xavi Alonso i que no van servir de gaire. Dins del vestuari, els jugadors tocats pel moment, per la situació que viuen, reconeixien que la preocupació ja s'ha instal·lat dins del vestuari, que no es mereixen això que estan patint i que són petits detalls els que els fa sumar tantes derrotes. Així s'expressava Víctor Claver.
Sí, evidentemente, es normal y nosotros también lo estamos. Yo creo que tampoco nos lo merecemos, ¿no? La situación en la que estamos, porque yo creo que hacemos las cosas bien, como las preparamos, y bueno, pues a lo mejor por pequeños detalles se nos están escapando partidos que estando aquí en casa pues los deberíamos ganar y no lo estamos haciendo, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Sí, al final cuando a un equipo le das confianza y le dejas que juegue cómodo, pues estando aunque sea en tu casa, pues va a ir a por todo, ¿no? Y bueno, pues equipos como Tenerife, Gran Canaria, Unicaja, pues vienen aquí pensando que pueden ganar y no debería ser así.
Segons el jugador valencià, l'encert final de l'Unicaja ahir en mans de Nedovic en els darrers minuts va marcar les diferències.
Yo creo que la diferencia ha sido el acierto que han tenido ellos y que hemos tenido nosotros. Hemos tenido oportunidades de ponernos por delante en jugadas en contraataques, jugadas sencillas y bueno, ellos en esos momentos han encontrado a Nedovic estaba inspirado y hasta acertado, y nos ha costado pararle, y yo creo que esa sería la diferencia al final. Bueno, evidentemente podíamos haber hecho más al principio, pero bueno, ellos también han empezado anotando bastante, con un ritmo alto de partido. Y nosotros seguimos anotando también, hemos empezado acertados también, metiendo varios jugadores desde fuera, y bueno, yo creo que ha sido el final, ¿no? Que no hemos sabido rematar lo que teníamos, que íbamos, estábamos trabajando, y bueno, ellos han sabido aprovecharlo.
I a partir d'ara, veient la dinàmica de l'equip, l'objectiu, diu Víctor Claver, ha de ser pensar en la millora de l'equip, partit a partit, per intentar recuperar sensacions i tornar a sumar victòries.
Nuestro objetivo nunca ha sido el llegar al playoff ni nada, ¿no? Ha sido el construir el equipo que queremos ser en el día a día y a partir de ahí pues ir ganando partidos. Está claro que cuando pierdes pues todo cuesta un poco más, pero al final nosotros lo que hacemos es venir aquí a entrenar cada día para que lo que hacemos en la pista pues cada vez salga mejor, ¿no? Y está claro que no está saliendo como queremos, pero bueno, es, al final depende del día a día.
I el millor del partit d'ahir, Tomàs Hurtel, 19 punts, 9 assistències, 24 de valoració. El base francès parla de por a guanyar en finals ajustats.
Bueno, la segunda parte no hemos estado ahí. Una pena, la verdad. No sé, la verdad, puede ser el miedo de ganar, ¿no? Con el partido está ya 5 arriba o bueno, no sé. Puede ser el miedo de perder, de ganar, perdón, con esta tensión en nosotros, como hemos perdido bastante partidos seguidos aquí. No tengo explicaciones.
I Pierre Oriola, abatut després del partit, de la derrota d'ahir, assegura que el Barça no es mereix viure aquesta situació, però que ara mateix no el surt absolutament res.
És una situació dura i, bueno, portem de la millor manera que podem, però és dur perquè no surt res, absolutament res. És que no sé si és la confiança que ara mateix no tenim, l'ansietat que ens agafa perquè el que volem és guanyar, la situació en si que està sent molt dolenta, no sé, tot en general i la veritat que està sent dur perquè, com t'he dit, el Barça, o com dic, sempre el Barça no es mereix això i el Barça es mereix estar a dalt de tot. Però jo crec que hem fet un gran treball contra equips d'un gran nivell, com són el Panathinaikos, com són l'Olympiakos, Maccabi, i ho hem fet, no? Com t'he dit, ho hem fet un gran treball, hem fet uns grans partits, i el que hem d'intentar és tornar on estàvem i el que fèiem bé.
I a tot això, demà el que toca és jugar a Vitòria. I de l'enfrontament de demà, aquesta setmana de doble partit d'Eurolliga, sobre demà així, ho veu Sito Alonso, Tomàs Hurtel i Pierre Oriola.
Creo que lo que tenemos que hacer es ir a Vitòria con el convencimiento de que podemos conseguir una victoria allí, ¿no? Ellos han jugado en Milán hoy, tienen un viaje fuera de casa, nosotros tenemos un viaje más cómodo, aprovechar esta situación. Los jugadores que van a entrar en rotación, que hayan disputado menos minutos, que jugarán más, pues estarán más frescos y tenemos que convencernos de que podemos plantar cara y ganar en Vitòria. Es el único objetivo que tenemos en mente ahora.
Ahora vamos a jugar un partido muy importante para nosotros contra un equipo de Baskonia que ya tienen buena racha. Entonces vamos a intentar mejorar, vamos a decir, y bueno, luchar, ¿no?, hasta el final.
¿Qué tenéis que hacer para superarles a Baskonia?
Pues yo creo que jugar como hemos jugado aquí contra Panathinaikos y Olympiacos, yo creo que jugar con nuestra mentalidad y con mucho carácter.
No es el mejor rival, pero bueno, como has dicho, ¿quién es el mejor rival, no?, en esta Euroliga? Vitòria, un equipo que está haciendo las cosas muy, muy bien, un cambio de entrenador que les ha anat, pues ya lo veus. Han canviat realment la seva manera de jugar. Crec que el Pedro els ha donat un aire fresc a l'equip i estan jugant amb molt criteri, que poder abans que arribés ell doncs no estaven jugant així, i estan jugant un gran nivell i un gran bàsquet.
Doncs què voleu que us digui? Veient la dinàmica d'uns i la dinàmica dels altres, el que seria estrany, almenys per mi, és que el Barça tornés de Vitòria amb una victòria, i més sabent que l'equip de Sito Alonso, o el Barça en aquest cas, no guanya fora de casa a Europa des del passat 23 de febrer a la pista del Milà. Busquem una opinió.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs música èpica de fons, que és el que necessita aquest Barça-Lassa per aixecar el vol. Aixequem el telèfon nosaltres per buscar l'opinió. A veure com veu el moment del Barça-Lassa el director de Full Basket, Miguel Lois. Hola, Miguel, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Veus el Barça guanyant demà Vitoria?
Home, doncs pues no. La veritat és que no som gens optimista, i no perquè no vegi el Barça amb una plantilla suficient